Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mirin, segons un estudi elaborat per l'Observatori d'Emancipació del Consell de Joventut d'Espanya, Catalunya té la taxa d'emancipació més alta d'arreu de l'Estat, cosa que a priori hauria de significar el següent titular. Ser jove a Catalunya significa emancipar-se de manera més fàcil que la resta de les comunitats autònomes. Spoiler, doncs no. Un jove català necessita destinar de mitjana més del 100% del seu salari net mensual. Això si vol pagar un lloguer per viure-hi tot sol. Però què passa si el jove diu: escolta'm, si vaig pagant com a formigueta, el pis serà meu i a la llarga potser surt més a compte. Doncs vegem-ho. Segons el mateix estudi, un jove català necessita estalviar 4 anys i mig de tot el seu sou sense fer absolutament cap despesa per poder pagar l'entrada i, un cop fet aquesta entrada, aquesta gesta d'heroi d'Atenes, dedicar 3/4 parts del seu sou mensual a pagar la hipoteca. Si ens fixem a la resta de l'Estat, la cosa no acaba de millorar, perquè la mitjana del sou per jove sol ser de 1.005 euros, però si ens fixem en les dades que apunten el que necessita per pagar el lloguer, són les següents: 944 euros per pagar el pis mensualment i 138 per al subministrament del pis. Facin el càlcul. Aquestes són les dades. No cal ser un expert en números per veure que la cosa no quadra per enlloc, que tot ajuda és insuficient o que la bombolla del mercat immobiliari a Espanya mai va marxar del tot, tot i la crisi d'aquell 2008 que sembla tan llunyà. Calen polítiques socials en aquest sentit, i les que ja hi ha a la vista està que són poques. No podem dir-li al jovent: au, busca't la vida mentre trec tots els recursos, i acabar sense entendre per què després la desil·lusió forma part de les seves vides. Són les 8 i 1 minut, i qui pujarà a la caravana d'aquest dijous 18 de gener del 2024? Andreu González, bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 s'asseurà als micròfons de Ràdio Estel el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, per tal d'abordar temes com el racisme a les aules, l'accés a l'habitatge, l'immigració o la seguretat, entre d'altres temes. Tot això en un dia on a partir de les 10 del matí també descobrirem una nova història de superació de la mà de la periodista Ruth Caral i un nou cicle d'investigació del CosmoCaixa. A partir de les 11 obrirem una nova edició d'On són les dones amb Núria Ros, qui avui conversarà amb dues dones que han guanyat recentment el Premi Dona TIC 2023. I tot seguit, quan passin uns minuts de 11:45 del migdia, parlarem amb l'humorista Eduard Biosca, més conegut com a senyor Boigues, amb qui parlarem del seu nou espectacle L'eminència humana, que està al Teatre Goya. I a partir de les 12 obrirem els fogons de la food truck de Parellada per parlar de calçots, i tindrem la nostra habitual cita per viure més en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem l'última hora de programa parlant d'òpera amb la divulgadora musical Maria Boronkova. Descobrirem on ens portarà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahujo.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, fem un cop d'ull als titulars més rellevants de la jornada. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Educació és incapaç de detectar els casos de racisme a les aules. Així ho admet el propi departament en una licitació a la que ha tingut accés Ràdio Estel. Tot i la creació de la unitat de suport de l'alumnat en situació de violència, la conselleria reconeix que aquestes situacions no es denuncien.
Davant d'aquesta situació, Educació accepta que falten eines perquè els docents puguin identificar i detectar el racisme als centres educatius. Per això, el departament busca una entitat que formi els professors en discriminació.
I la policia contractava falsos advocats per mirar de trobar informació i imputar polítics com Jordi Pujol. És una notícia que treu el portal digital elmón.cat.
L'operació es deia Operació Colombo i en principi va ser muntada des de la policia. Es van contractar agents perquè es fessin passar per falsos lletrats de la família Pujol per obtenir informació confidencial sobre suposats comptes de la família a l'estranger.
I els lletrats de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats dubten que l'amnistia sigui constitucional.
Creuen que la Constitució rebutja expressament els indults generals i avisen que la norma acordada pel PSOE i l'independentisme podria xocar amb la legalitat europea. En tot cas, la seva tramitació, segons els lletrats, s'hauria de produir a través d'una reforma constitucional.
I Barcelona baixarà la pressió de l'aigua al febrer als municipis que gastin més de la seva àrea metropolitana.
Tot i que la capital catalana de moment no es veurà afectada per la nova mesura, sí que ho estaran municipis com Cervelló, la Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicent dels Horts i Begues, que són els que ja consumeixen 200 litres d'aigua per persona i dia.
Anem cap als esports. Pol Corredoria, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
El Girona elimina el Rayo de la Copa del Rei per la via ràpida.
A la mitja hora de joc, els de Mitchell ja guanyaven per 3-0, doblet d'Estuani i un de Blin. Retallava distàncies al Rayo a la primera meitat, però no va tenir cap opció al conjunt madrileny. Passi a quarts i avui torn pel Barça, que visita Salamanca.
I el Barça femení signa una nova exhibició contra el Madrid i ja és a la final de la Supercopa d'Espanya.
Un 4-0 que podria haver estat una maneta. Les de Jonathan Giraldes ja són finalistes i es veuran les cares amb el Llevant després d'eliminar un Madrid que va ser clarament inferior a les blaugrana.
Cara bé de l'actualitat, de què parlarem avui? Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Avui descobrirem què deia el missatge encriptat que es va trobar en una butxaca secreta d'un vestit de l'època victoriana. També descobrirem què és el que ha deixat inoperatiu el jutjat de Ripoll durant 4 dies i acabarem amb música coreana.
De seguida en parlem de tot plegat, però abans, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vuit i sis minuts. A aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. El vent serà el protagonista avui. També les altes temperatures diurnes. De fet, ja en aquests moments tenim 17 graus a Tarragona i a Girona. N'hi ha 15 a Barcelona i 12 a Lleida. Unes temperatures que són altes i al centre del dia es mouran entre els 15 i els 20 graus a bona part de Catalunya. Atenció al vent, com dèiem, un vent que bufa de forma moderada forta, sobretot a les comarques del litoral i del prelitoral, i que és el causant d'aquestes altes temperatures. Avui esperem un dia amb sol, aquest matí encara amb alguns núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i no descartem que el Pirineu de Lleida, sobretot el vessant sud, pugui arribar a caure algun plogim de caràcter feble aquest matí. De cara a la tarda tindrem més nuvolades al vessant nord del Pirineu, entrarà la tramuntana al nord de la Costa Brava i es reforçarà encara una mica més el vent del sud-oest, el vent de Garbí al llarg de la costa. Això provocarà temporal marítim, sobretot a la Costa Brava i també a la Costa Central. Canvi radical de temps de cara a demà, amb pluges que seran generals a tot el país, les més importants a les comarques del sud, comarques de l'interior, Pirineu, una cota de neu que començarà al voltant dels 1.400 metres, però que al final del dia baixarà fins als 1.000 metres, i puntualment a les comarques de Girona podria nevar per damunt dels 500 metres. Per tant, demà podríem veure neu a cotes relativament baixes. Demà baixen les temperatures, al cap de setmana ja no plourà, però l'ambient serà de rigorós hivern.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Va augmentar la congestió a la C-17 pel tram d'obres que hi ha entre les poblacions de Lliçà de Vall, Granollers i Lliçà d'Amunt. En sentit sud hi ha 4 quilòmetres de lentitud i cap al nord són 3 quilòmetres més i comença a afectar l'enllaç des de l'AP-7 a Parets del Vallès. A banda d'això, no hi ha incidències, però sí força cues. A l'A2 són 6 quilòmetres des de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en sentit est, 3 quilòmetres més, com sempre, a Molins, a la B-23, o la C-58, ara amb 3 quilòmetres de cues al tram de Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa a les rondes, molt plenes ja en trams en sentit sud. A la B-10 són 7 quilòmetres d'aturades entre Sant Adrià i la Vila Olímpica, i a la B-20 molta congestió també entre Santa Coloma i el tram de la Vall d'Hebron. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola. Tries, bon dia. Joan,
Joan. Bon dia.
No, oh, pots triar, pots triar. Ah, vale.
Ja. Què? I a confi, que em diuen.
Vale. Sort.
A qui li donem el bon dia, va.
Vinga, va, bon dia per als amants de la tecnologia. Aneu jugant, aneu, que el cinema ja ens ha advertit molt sobre aquest tema, sobre els perills de la tecnologia. Jo us porto el titular del periòdico que diu: Google desenvolupa una intel·ligència artificial capaç de resoldre teoremes matemàtics al nivell d'un medallista d'or. Ja veuràs, ja.
Medallator.
Ja veuràs. La fina línia entre la intel·ligència humana i la dels ordinadors es difumina cada cop més. Joan, durant dècades s'havia dit que, malgrat els avenços tecnològics, els humans eren els únics capaços de tenir eines de raonament lògic complex i de resoldre problemes matemàtics d'alt nivell, però ara aquesta premissa podria canviar. Ojo, cuidao. Google acaba d'anunciar el desenvolupament d'un sistema d'intel·ligència artificial anomenat Alpha Geometry, capaç de resoldre càlculs extremadament complexos fins ara només a l'abast dels humans. Segons expliquen els seus desenvolupadors, a les proves realitzades fins avui, aquesta eina ha aconseguit un èxit similar a la d'un medallista d'or mitjana d'una Olimpiada Internacional de Matemàtiques. O sigui, un cervell absolut. El programa, presentat aquest dimecres ahir mateix en un article de la revista científica Nature, és un model de llenguatge neuronal que s'entrena a si mateix. Clar, tot això et sona, no? S'entrena a si mateix sintetitzant milions de teoremes i demostracions de diferents nivells de complexitat. No sé, Rick, d'aquí que prengui consciència de si mateix i agafi uns codis de llançament nuclear i digui els humans no fan cap bé a la humanitat mateixa i lo millor és que la cosa acabi aquí.
Com es deia allò, Skynet, eh?
Skynet. És Skynet. Estem vivint els inicis de Skynet.
Ai, Déu meu.
Ai. En fi, bon dia.
Bon dia, sí. Qui necessitarà vitamines, Rafa?
Bueno, ho deies totalment, a la teva editorial. Catalunya, Joan, una part de Catalunya, concretament els joves. Once in every lifetime. La cosa va d'habitatge, en aquest cas, necessiten vitamines per moltes coses, però sí, sí. Va d'habitatge, ho deies, eh? Un jove català necessita destinar més del 100% del seu salari net mensual.
Sembla una dada.
Si vol pagar ell sol tot un lloguer, més del 100%.
Sí, sí, sí. Ja sembla una dada magnífica.
Ja m'explicaràs. És a dir, tu pots viure, però res més a la vida. Viure sota un sostre.
Si tienes cuatro pipas, dame cinco.
No, és que és increïble. És una de les conclusions que es poden extreure de l'informe que ha fet públic l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya amb dades del primer semestre del 2023, ara fa tot un any. Les dades mostren com un jove català necessita destinar això, tot el seu sou, de 4 anys i mig, sense gastar-se ni un duro en res més, ni un cafè, ni una miserable entrada de teatre.
Re.
Joan, què faries tu a la vida? Si no...
Mira.
En fi, ni una barra de pa.
Sort que no soc jove.
Clar, en aquest sentit, aquí trenques la dinàmica. Per poder pagar l'entrada d'un pis i després dedicar 3/4 parts del sou mensual a pagar la hipoteca.
Mare de...
Com deia un dels grans pensadors de la nostra era, la cosa està molt mala, hijo mío.
Aquí no li arrencarà el cotxe, avui, va.
Vinga, va, que encara fa fresqueta, però jo ja penso en la que se'ns ve a sobre amb l'estiu i la paràlisi que sofriran els i les amants de les piscines. Aquí no hay playa.
Bueno, deies ara que encara fa fresquet, espera els propers dies, eh?
Ah, no.
Ens ho deia Jordi Miralles, que baixarà en picat.
Ara baixarà una mica... Bueno, però és que aquests dies no fa fred.
Ahir estava... Està bé, està
ahir
bé.
Vaig fer una passejada a la nit, bueno, a la nit, eren les 9, i dic, escolta, em sobra tot, aniria amb maniga curta. Bueno, per cert, aquesta cançó Aquí no hi playa, per mi, la millor cançó bonrollera de la història. A mi m'encanta.
Sí, eh?
M'encanta. L'emergència per sequera es declara d'aquí 2 setmanes si no hi ha pluges abundants i inesperades, perquè tampoc s'esperen massa. Una de les mesures que comportarà la fase d'emergència, ja ho sabem, és la prohibició d'omplir també parcialment qualsevol piscina. El govern ha anunciat una excepció que afectarà les piscines que serveixen per practicar esport, és a dir, podran continuar funcionant les piscines de gimnasos registrats en el cens de la Generalitat. També s'exclouen les piscines per a usos terapèutics d'hospitals o residències. La resta no es podran omplir, això vol dir que no es... O sigui, que aquella aigua o la tracten molt o no pot estar en marxa, és a dir, moltes piscines no estaran en marxa, i implica hotels, balnearis, càmpings, parcs aquàtics, comunitats de veïns o les teves particulars.
Ai,
o sigui, la teva piscina particular tampoc podrà omplir-se. Amic i amiga oient, si tens la sort de tenir una piscina particular, evidentment. Totes aquelles les quals fan punta... Pues, Quan ja no pots respirar de calor, dius, vaig una estona a la piscina, saps? Doncs no n'hi haurà.
S'ha acabat.
Doncs no n'hi haurà. En fi, dramàtic, Joan, dramàtic, que plogui ja perquè vaya. Com ara? Que tindrem una veritable pluja de notícies en el vostre informatiu. Ens submergireu en la piscina de l'actualitat.
La caravana, l'informatiu.
Gairebé un quart de nou del matí. Educació és incapaç de detectar els casos de racisme a les aules, així ho admet el propi departament en una licitació a la que ha tingut accés Ràdio Estel. Tot i la creació de la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, la conselleria reconeix que aquestes situacions no es denuncien. Ens ho explica tot plegat Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Les xifres del departament ho mostren clarament. La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència es va crear l'abril del 2021. En 3 mesos va atendre 122 casos de violència masclista, 84 casos d'assetjament, 54 de maltractament infantil i adolescent i només un de racisme. Durant el curs passat, la unitat va atendre 230 casos de violència masclista o 684 de bullying. En canvi, només va rebre 10 denúncies per racisme. Una xifra que contrasta amb els casos atesos per entitats especialitzades com SOS Racisme. Segons el document del Departament d'Educació al que ha tingut accés Ràdio Estel, gairebé un de cada 4 casos de discriminació que té aquesta entitat s'han produït en centres escolars. Úrsula Ruiz Cabello, tècnica del Servei d'Atenció i Denúncia de SOS Racisme, explica aquesta emissora de quin tipus d'agressions es tracta.
Insults o comentaris fora de lloc o actituds hostils, tant entre l'alumnat com professors o equip docent amb un alumne. Però després també veiem altres manifestacions de racisme quan fem la intervenció, que aquestes ja no s'arriben a denunciar potser ni perquè no es perceben ni com a racisme.
L'Eli i en Roger són professors en centres de l'Hospitalet i posen algun exemple d'aquests casos entre els mateixos alumnes.
Sí que és veritat que alguna vegada m'han arribat a verbalitzar que han parlat despectivament cap a alguna companya, dient-li negra de mierda o vete a tu país.
Tinc un xaval que li està fent bromes amb una noia que és romanesa de segona generació, de tercera, em sembla, i li està fent bromes perquè hem vist un vídeo a TikTok i tal, que soy romano, i és com, tio...
També en parla la Lua Camusengue en un testimoni recollit per l'àrea de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona.
Érem 3 noies negres, s'equivocaven de nom, per exemple, els profes s'equivocaven molt entre els noms, quan en realitat doncs, tu ens veus i no ens assemblem gens. Al meu germà li va passar que bueno, va tenir una situació de racisme amb un profe, perquè ella estava, bueno, no estava prestant atenció i estava parlant en castellà. Aleshores era un profe de català que pues, li va dir com un comentari de com que ell no sabria parlar català i que no el volia tenir a ell com a alumne mai. I quan vam anar a parlar-ho amb el cap d'estudis, o sigui, va ser horrible, perquè ell ens va començar a dir que és impossible que fos racisme, que això era perquè nosaltres ho veiem així, que anàvem amb les urpes intentant detectar el racisme.
Des de SOS Racisme també tenen clar perquè moltes vegades aquests casos no surten a la llum. Ho explica Úrsula Ruiz.
Que efectivament no s'adreci la situació i no es repari, no? Llavors, clar, prioritzen el benestar del menor. Llavors, també el que ens trobem és que en aquests casos sempre hi ha dues víctimes, no? La víctima directa, que seria l'infant o el jove que està patint el racisme, però també la família o la unitat de convivència, que també està patint de forma vicària aquest racisme, també està patint un dany i necessita respostes.
Situacions que reprodueixen a l'escola el racisme estructural que impregna tota la societat i que afecta a totes les administracions.
I precisament davant d'aquesta situació, Educació accepta que falten eines perquè els docents puguin identificar i detectar el racisme als centres educatius. Per això el departament busca una entitat que formi els professors en discriminació, Pau.
Sí, es tracta d'un curs que serà online i pel qual està previst que paguin com a màxim 4.000 euros. Com que el concurs per triar l'entitat s'acaba d'obrir, des de la conselleria no saben a quants professors podran arribar. El document diu que està pensat perquè el facin bàsicament tutors, professionals dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògic i els coordinadors de coeducació, convivència i benestar emocional, la nova figura dedicada a combatre l'assetjament a les aules. Per Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, la solució no passa per la formació.
La immensa majoria de docents, els casos que hi pot haver doncs, d'assetjaments o de racisme, etc., en principi no és difícil detectar-los. El problema no és aquest, el problema és que no es pot fer res i gairebé amb la normativa a la mà per combatre això. Aquest és el drama.
Massó es refereix als casos més flagrants, unes agressions que en Roger, professor de català que ha estat en diferents instituts de l'àrea metropolitana, coincideix a dir que es detecten i s'aborden ràpidament a les aules. En canvi, creu que hi ha altres situacions que també discriminen alguns estudiants i que alguns docents no saben veure.
Hi ha la festa del Xai, que és una festa molt, molt important. I clar, recordo que molts profes havien ficat algun examen, era s'acostava una mica a final de curs, i la meitat de l'institut va faltar aquell dia. I penses, joder, és que normal que faltin, si aquest dia és com el nostre 25 de desembre. i te n'adones que hi ha profes que ignoren aquesta festa i penses, tens la meitat del teu alumnat, que és ara acostumen a ser magrebí. No pots ignorar això.
Els qui més clau tenen són els estudiants que pateixen el racisme. Així ho veuen l'Esther Etaguase, en Quique Manso i la Leiau Rovira, testimonis recollits per l'Ajuntament de Barcelona.
No és que el professorat hagi de posar com mitjans per parar la situació, sinó que ells també tenen coses a treballar respecte al tema. És com si el professorat no fa res i, de fet, aporta més malestar, com volem avançar?
És buscar referents, saps? O sigui, que gent que pateix aquests problemes tingui referents, o sigui, que hi hagi gent que hagi viscut el mateix i el pugui ajudar. Intentar que hi hagi més professors negres o, saps, o alguna cosa així.
Intentar fer denúncia i apretar una mica l'ensenyament, per exemple, sobretot, perquè s'apliquin protocols efectius, perquè només posar en un cartell una frase per fer bonic i ja està, això no funciona.
Per sort, racisme, aquesta manca de referents la provoca el biaix i els estereotips que encara pesen sobre les persones migrants per part de la societat catalana. Però tot i així valoren positivament que el departament faci aquesta formació per detectar els casos de racisme a l'aula. Per a Úrsula Ruiz Cabello, tècnica del Servei d'Atenció i Denúncia de l'entitat, el curs hauria d'aconseguir dos objectius.
Aquesta disminució, doncs, primer passarà per poder abordar bé els casos que ja existeixen i a partir d'aquí fer un diagnòstic o una anàlisi i poder ser propositius, mirar cap al futur i implementar altres mesures per una bona prevenció.
L'entitat també espera que d'aquesta manera les famílies i els estudiants confiïn en el sistema educatiu i no sentin que els exclou i que no els garanteix les mateixes oportunitats que la resta d'infants i joves del país.
Gràcies, Pau, i canviem de qüestió, que és hora quan passen 21 minuts de les 8 del matí, perquè es segueixen publicant novetats de l'Operació Catalunya. La policia contractava falsos advocats i detectius per mirar de trobar informació i imputar polítics com Jordi Pujol, Núria.
Sí, segons explica el portal digital elmón.cat, l'operació es deia Operació Colombo i en principi va ser muntada des de la policia. L'objectiu era investigar internament documents i informació que podien ser utilitzats per, en aquest cas, la policia. A través de fons reservats, es contractaven agents perquè es fessin passar per advocats o detectius. Entre els objectius hi havia els Pujol. Els agents van fer-se passar per falsos lletrats de la família per obtenir informació confidencial sobre suposats comptes de la família a l'estranger.
I encara pel que fa a l'Operació Catalunya, el major Josep Lluís Trapero emprendrà accions legals i denunciarà el que considera una persecució injusta cap a ell en l'operació. Això després que aquest dimecres La Vanguardia i el diari Punt.es hagin destapat que Jorge Fernández Díaz va fer un muntatge per intentar implicar el major en un cas sobre tràfic de drogues.
Els dos diaris han tingut accés a unes notes informatives de José Manuel Villarejo amb data del 2013, en què s'explica que l'objectiu de l'operació era que el jutge de Barcelona, Joaquín Aguirre, acabés imputant el cap dels Mossos d'Esquadra. El cas va arribar a judici, però tots els implicats van acabar absolts. En un missatge enviat als mitjans, el major Trapero ha anunciat que ho denunciarà a la justícia. L'escrit diu que és indignant veure com era perseguit per altres càrrecs públics i que detecta que una degradació institucional i també de la gestió pública, diu, pels interessos perversos d'alguns.
I és que, de fet, tota la documentació que està sortint a la llum sobre l'Operació Catalunya fa que el PSOE ja no pugui posar-s'hi de perfil i demanar investigar els fets fins al final. En les últimes hores, com explicàvem, s'ha constatat que personalitats com el major Trapero i els expresidents Jordi Pujol, Carles Puigdemont i Artur Mas també van ser carn de canó per al Partit Popular. Davant d'això, els socialistes titllen la trama de Watergate i demanen que la justícia ho investigui. I ens ho explica tot plegat Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. El PSOE fa un pas més i demana ara que la justícia investigui la trama perquè s'esclareixin els possibles delictes comesos pel PP amb l'Operació Catalunya. En un comunicat, el partit demana que s'arribi fins al final, tot i que no concreta si la Fiscalia hauria d'actuar d'ofici i només diu que la justícia, per la via que sigui, ha d'investigar a fons el cas. Fins ara el partit s'havia limitat a dir que la causa s'havia d'investigar la comissió que hi ha oberta al Congrés. Ara més, ja bateja el cas com a Watergate per les seves similituds amb l'escàndol polític que va esclatar als Estats Units a finals de la dècada dels 70. Mentrestant, el Partit Popular manté el silenci i l'actual direcció, a mans d'Alberto Núñez Feijóo, s'espolsa les culpes dient que ells no comandaven el partit ni formaven part del govern quan van tenir lloc els fets. Un silenci que no és ben vist per antics dirigents del partit que demanen explicacions, sobretot la de l'expresident Mariano Rajoy. Són declaracions a Ràdio Estel del fundador del PP a Catalunya, Manuel Milian Mestre.
Hauria donat la cara, cosa que ell, com és bastant covard, ho farà. Quan hi ha acusacions d'aquest calibre i estan omplint pàgines i pàgines dels diaris, les persones en donen la cara. Ell ha d'explicar què va fer i què no va fer.
Amb tot, Milian Mestre ha posat en dubte tota informació que vingui de l'excomissari José Manuel Villarejo.
Gràcies, Judit. I els lletrats de la Comissió de Justícia del Congrés posen en dubte que l'amnistia sigui constitucional. Diuen ara que s'hauria de tramitar via reforma de la Constitució.
En un nou informe, els serveis jurídics de la Cambra Baixa recorden que la Constitució rebutja expressament els indults generals i avisen que la norma acordada pel PSOE i l'independentisme podria xocar amb la legalitat europea. El text dels juristes serà analitzat ara per la Comissió de Justícia.
Ahir vèiem moltes imatges al vespre de l'advocat de Carles Puigdemont, el senyor Boye, que corria a desmentir algunes informacions. Entre d'altres, el sentíem dir a molts mitjans que l'amnistia no és una cosa que estigui encallada. Doncs bé, estem veient que sí, i estem veient que per part dels lletrats del Congrés dels Diputats. Atenció, perquè Boye també va avisar, no és cap sorpresa, però sí que és la primera vegada que ho diuen, que tan bon punt l'amnistia estigui llesta i entri en vigor, Carles Puigdemont tornarà a Catalunya. Almenys així ho va dir el seu advocat. I tot i que l'objectiu era arribar a un acord perquè totes les esmenes, precisament, d'aquesta llei d'amnistia fossin conjuntes, Esquerra Republicana ha volgut treure rellevància el fet que, finalment, Junts i Republicans les hagin presentat per separat.
Marta Viladet, membre de l'executiva d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha destacat que els dos partits estan d'acord en allò que és essencial, que la llei tingui el màxim abast i seguretat jurídica i que encara hi ha temps per seguir negociant.
No té més rellevància que cadascú ha presentat instrumentalment les seves perquè la negociació no està tancada i, per tant, doncs, és evident que tothom vol marcar el seu inici o el punt d'inici de la seva pròpia posició.
Viladet assegura que seguiran negociant amb tots els agents implicats fins l'últim minut per redactar una llei amb la que ja estan contents però que es pot millorar.
Per la seva part, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'ha reunit aquest dimecres amb el president del grup d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, per negociar les esmenes a la llei d'amnistia.
L'objectiu dels republicans és blindar al màxim la llei perquè disposi de seguretat jurídica i inclogui també els imputats pel tsunami democràtic. La trobada ha tingut lloc en paral·lel a la que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha mantingut el Congrés amb el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Jordi Turull, per cert, que ha titllat la reunió de productiva i que tindrà continuïtat amb noves trobades a Madrid, Barcelona i a través del mecanisme de mediació internacional. Ho ha dit així.
Ha sigut una reunió de treball, en farem moltes. Tenim molta feina a fer, la volem fer ben feta. I ja sabeu que des de Junts, mentre parlem, no fem declaracions i només fem declaracions quan hi ha un acord o quan hi ha un desacord. I per tant, nosaltres avui ha estat una feina productiva, de feina, i en farem bastantes més.
Set minuts que passen de les 8, obrim més qüestions perquè Barcelona baixarà la pressió de l'aigua als municipis que gastin més de la seva àrea metropolitana a partir del mes de febrer. Segons explica La Vanguardia, la capital catalana encara, però, no aplicarà la mesura.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat el pla per posar en marxa la reducció de la pressió de l'aigua a municipis que superin els 200 litres per persona i dia per a tots els usos. Segons explica el rotatiu, en principi són Cervelló, la Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Begues. De moment, Barcelona capital té un consum de 173 litres per persona i dia i de moment encara no ha d'aplicar la mesura. Només en cas que s'arribi a la fase 3 d'emergència, quan el consum no hagi de superar els 160 litres per persona i dia.
Són les 8 i 28 minuts i no deixeu anar el cafè perquè encara han passat més coses. I a aquesta hora també us expliquem que la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, es reunirà el proper 25 de gener amb els agents socials per iniciar els treballs sobre la reducció de la jornada laboral. Ho ha anunciat així.
Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país. Esta es la impronta del nuevo debate que tengamos sobre la jornada laboral en España.
La vicepresidenta ha recordat també que aquesta mesura forma part de l'acord de legislatura i de coalició firmat pel PSOE i Sumar a l'inici del mandat.
I a tot plegat sembla que les negociacions i precisament del que parlàvem abans, la llei d'amnistia, no desgasten a Pedro Sánchez. De fet, el PSOE s'imposaria a les urnes si avui es celebressin noves eleccions. Així ho diu el baròmetre del 6 d'aquest mes de gener.
Els socialistes creixen més de 2 punts en comparació amb el baròmetre del desembre. Ara rebrien el 34% dels vots i tindrien un marge de 2 punts sobre el Partit Popular, que quedaria en segona posició amb el 32% dels vots. Els d'Alberto Núñez Feijó perdrien un punt i continuarien caient a l'enquesta del CIS, que els havia situat com a guanyadors el novembre i el desembre, en plena negociació de la investidura de Pedro Sánchez.
Qui en surt mal parat d'aquesta enquesta, però, és Sumar. La picabaralla entre Podem i el partit de Yolanda Díaz passa factura a la ministra de Treball, que perd més de 2 punts i cau per sota del 10%.
Segons l'enquesta, mantindria la tercera posició amb un 7,9% dels suports. De fet, l'enquesta ja pregunta per separat el suport a Sumar i a Podem. En aquest cas, els liles serien la cinquena força al Congrés i obtindrien el 2,7% dels vots. A Catalunya, Junts passaria per davant d'Esquerra Republicana per una dècima. Els de Carles Puigdemont obtindrien l'1,5% dels vots i creixerien així 2 dècimes en comparació amb l'enquesta del desembre. En canvi, els d'Oriol Junqueras perdien mig punt i rebrien l'1,4% dels suports.
I precisament aquest mateix baròmetre també pregunta sobre quin president prefereixen els espanyols. En aquest cas, Pedro Sánchez també s'imposa per davant de Núñez Feijóo.
Sí, el 30% dels enquestats volen que el líder dels socialistes sigui el president. En canvi, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, només és la primera opció pel 16% dels ciutadans. L'estudi també diu que un de cada 3 espanyols confien molt o bastant en el govern de Sánchez. El president té una nota mitjana de 4,42 i suspèn igual que el popular, que rep un 4,16. La ministra més ben valorada en aquest cas del govern és Margarita Robles, responsable de defensa, que aprova amb un 5,34.
I avancem amb més qüestions, perquè la direcció de Danone mostra el seu compromís per trobar la millor solució per la planta de Parets del Vallès, tot plegat després de la primera reunió amb els representants sindicals per negociar precisament el tancament de la fàbrica anunciat per la companyia.
Segons fonts de la direcció, l'empresa vol posar sobre la taula propostes i mesures orientades a promoure la reindustrialització de la planta, amb l'objectiu de facilitar la continuïtat industrial a la zona i també minimitzar l'impacte laboral. Des del comitè d'empresa, però, no es resignen a que aquesta situació sigui ja irreversible i avisen que presentaran batalla perquè Danone es quedi a Parets. És Jordi Barragán, president del comitè d'empresa de la planta de Danone a Parets.
No han sentit ni sí ni no, però el que traiem en conclusió és que es tanca la fàbrica de Parets. Però això ja ho veurem i els propers dies i treballarem força perquè no sigui així.
Els contactes entre la direcció i el comitè d'empresa de Parets no reprendran fins al 31 de gener.
I encara us parlem d'una altra empresa catalana, que és el focus mediàtic des de fa dies, Grífols, que ha tornat a tancar una jornada de borsa de pèrdues aquest dimecres en el marc de la polèmica per l'informe del fons d'inversió de Gotham City, que acusava la farmacèutica catalana de maquillar els comptes per amagar el deute real.
Aquest dimecres les accions han tancat la sessió amb un descens del 4%, xifra que en algun moment de la jornada havia estat del 5%. Les pèrdues se sumen a les del 40% que van registrar els títols de la catalana la setmana passada després de l'anunci del fons nord-americà. Les accions s'havien recuperat parcialment per la confirmació que seguia endavant a la venda de Haider del 20% de la xinesa Shanghai RAAS.
Respecte al fons d'inversió Gotham City, ho dèiem fa uns dies, quan va sortir la notícia, però jo avui tornaria a fer esment sobre tot plegat. Gotham City, que deixa anar tot això sobre Grífols i altres empreses, i suposadament ens ho hem de creure, d'una empresa, d'un fons d'inversió, com Gotham, que no sabem ni on és, ni quants treballadors té, ni què hi guanya de tot plegat. Doncs bé, per transparència, ells una mica, no? Més temes. El govern espanyol i català situen l'accés a l'habitatge com el principal problema que afronten els ciutadans, sobretot els joves. Així ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i la consellera de Territori, Esther Capella, en la presentació del Congrés Mundial d'Arquitectura, que Barcelona acollirà el 2026.
Esa parte que piensa también en nuestros hogares, en esas viviendas, y que sin duda sé que tienen una alta capacidad y sensibilidad social sobre esa problemática de la vivienda, especialmente en la juventud española.
El repte que tenim en aquests moments de present i també de futur és que l'accés a l'habitatge acabi sent un dret fonamental, i en això crec que els que estem aquí presents ho tenim claríssim. També el despoblament amb les zones que no són urbanes.
A la presentació també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que també es va reunir amb la ministra per abordar la reducció de llicències de pisos turístics a zones com Ciutat Vella. Abans d'aplicar restriccions, l'Ajuntament estudiarà quin és el nombre màxim de pisos turístics que pot superar la ciutat.
Fins que no tinguem la regulació i no tinguem els estudis d'impacte, no establirem quin és el nombre
que, en tot cas, imposarem a determinades zones de la ciutat. Però la tendència general, insisteixo, serà reduir el nombre de llits d'ús turístic a la ciutat de Barcelona pel que fa als pisos, i a les zones especialment tensionades la reducció serà dràstica.
En aquest sentit, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona s'ha ofert a Collboni per lluitar contra els pisos turístics il·legals. A part, Artur denuncia que els negocis de l'economia submergida fan competència deslleial a aquells que sí que paguen impostos per desenvolupar la seva activitat.
Ho dèiem a l'inici del programa, eh? Segons un estudi elaborat per l'Observatori d'Emancipació del Consell de Joventut d'Espanya, un jove català necessita destinar de mitjana més del 100% del seu salari net mensual. A la vegada, aquest jove català necessita estalviar 4 anys i mig de tot el sou sense fer absolutament cap mena de despesa per poder pagar l'entrada del pis, si el vol comprar, i un cop fet aquesta gesta d'heroi, dedicat 3 quartes parts del sou mensual a pagar la hipoteca. I si ens fixem en la resta de l'Estat, i ho dic perquè també hi era la ministra en aquest acte, la cosa no millora, perquè la mitjana del sou per jove és de 1.005 euros, però si ens fixem en les dades que apunten el que es necessita per pagar el lloguer, són les següents: 944 per pagar el pis mensualment i 138 per als subministraments. Facin els seus càlculs. I més temes, perquè la Sagrada Família ha tancat el 2023 recuperant visitants. L'any passat van visitar el temple 4,7 milions de persones.
Això suposa un increment considerable respecte a les xifres del 2022, quan van visitar la Basílica 3.700.000 persones, i la xifra del 2023 ja s'acosta a les que registrava abans de la pandèmia. Això és una bona notícia pel temple, ja que de les entrades que paguen els visitants en surt la financiació per la construcció de, precisament, la Sagrada Família.
I fem un apunt judicial a aquesta hora, perquè Dani Alves torna a canviar la seva versió dels fets, ja no sé quantes vegades porta, a pocs dies del judici, i afegeix que anava begut la nit de l'agressió sexual a una noia a la discoteca Saturn i no recorda res.
Amb aquesta nova versió, la defensa d'Alves busca un possible atenuant en el cas que el condemnin per agressió sexual. La dona de l'acusat també declararà al judici a proposta de la defensa del seu marit. S'espera que digui que aquella nit va parlar amb ell i confirmi que, com diu ell, anava begut. Està previst que el judici comenci el 5 de febrer, d'aquí a menys de 3 setmanes.
I l'extenista Arantxa Sánchez Vicario ha estat condemnada a 2 anys de presó per un delicte d'alçament de béns.
El seu exmarit també ha estat condemnat amb 3 anys i 3 mesos entre reixes, i la resta d'investigats a 1 any i 3 mesos. L'esportista haurà de pagar una indemnització conjunta de més de 6 milions i mig d'euros al Banc de Luxemburg, però no entrarà a presó en canvi de no cometre delictes en els propers 2 anys. La sentència creu que queda acreditat que en tot moment Sánchez Vicario podia fer front al deute amb l'entitat bancària i que van crear un pla conjuntament amb el seu marit i altres acusats per descapitalitzar el seu patrimoni i evitar haver de fer front al pagament.
I en plena de successos, almenys una persona ha estat detinguda en relació amb el tiroteig d'aquest dimecres al matí als volts de les 10 al barri de Sant Josep Obrer de Reus.
Després de desplegar un ampli dispositiu policial, es feien diverses identificacions entre veïns del barri, un dels quals quedava detingut. Segons informaven fonts policials, la investigació, que continua oberta, permetia confirmar que s'havien disparat diversos trets durant una baralla entre veïns a la zona.
I un home de 24 anys ha estat detingut aquest dimecres a la tarda pels Mossos d'Esquadra, acusat de l'apunyalament mortal un home en ple carrer a Terrassa.
Cap a 1:15 del migdia, el cos policial rebia un avís que avisava que al carrer Bertrina hi havia un home ferit per arma blanca. A l'arribada a l'indret es van trobar la víctima i efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de sumari.
I finalment us expliquem que l'explosió d'un patinet elèctric ha estat l'origen aquest dimecres al vespre d'un incendi en un pis de l'Avinguda Diagonal de Barcelona.
Fins a 9 dotacions dels bombers es traslladaven al lloc dels fets per apagar el foc, que finalment aconseguien extingir abans de les 8 del vespre, per posteriorment procedir a fer tasques de ventilació. A més, s'activava el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona per atendre les 2 persones que hi vivien. En aquest cas, eren una persona adulta i un menor.
Gràcies, Núria. Fins ara.
Fins ara.
La caravana.
8 i 38 minuts, obrim plana esportiva pel Corredor. Bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
El Girona aconsegueix classificar-se per quarts de finals de la Copa del Rei per segon cop a la seva història en superar per 3 a 1 el Rayo Vallecano.
El Girona, que s'avançava als 15 minuts de partit gràcies a una assistència de Porto Estuani, que aquest transformava en el primer gol de la jornada. No havien passat ni 5 minuts quan Moumin feia un penal sobre Porto, que tornava a transformar el mateix Estuani. Blin feia el tercer al 26. Posteriorment, rematada al pal de Frutos i en la següent jugada en Teca escurçava distàncies, en aquest cas marcant el 3-1 en una rematada creuada al minut 36 que acabaria sent ja el resultat definitiu. Estuani, el capità, va ser l'home del maig.
Sí, la verdad que queríamos de todas las maneras, ¿no?, ganar este partido para pasar a la siguiente fase. Creo que el equipo ha hecho muy buen partido. La primera parte creo que ha sido excelente. Y bueno, hemos conseguido una renta muy buena para poder luego, bueno, dominar o llevar el control del partido.
També disputats ahir a la València 1, Celta de Vigo 3. Els gallecs avançaven a quarts amb dos gols de Dubicas i l'Osasuna 0, Real Societat 2, marcat per aquesta acció.
Está claro que se quedaba solo delante del portero con el balón. Únicamente tiene que golpear para tirar a puerta, por lo tanto es ocasión manifiesta de gol. Cancelo la amarilla, mantengo el penalti y la pasamos a roja. Perfecto.
És el penal i l'expulsió de Catena per l'Osasuna, que va ser letal pel conjunt navarrès. Així ha sonat per primera vegada el VAR a la Copa del Rei.
Per la seva banda, el Barça juga avui el bitllet pels quarts de final contra l'Unionistes de Salamanca amb l'obligació de guanyar per calmar les aigües després dels resultats preocupants de l'equip.
L'equip feia ahir l'últim entrenament abans de viatjar cap a Salamanca. Joan Laporta parlava abans amb l'equip per donar-los ànims i reforçar el missatge d'unitat que està donant el club aquests dies. No han entrat a la convocatòria, en aquest cas Marcos Alonso, Ñigo Martínez, Ter Stegen, Lamine Yamal i Araujo tampoc per lesió. Cancelo i Rafinha tampoc entraven a la llista de Xavi. Parlava precisament el tècnic agarenc després de l'entrenament i atenció a les seves declaracions. Ha dit que plegarà abans que sigui un problema pel club.
En el momento que me digan que soy un problema, ya me he marchado. No, soy por encima de todo soy culé y quiero a este club. Y seguiré dejándome la piel, pase lo que pase.
Malgrat ser realista, Xavi envia un missatge positiu a l'afició. Creu que estan en el camí correcte.
I avui, nou derbi madrileny, també a la Copa.
Els blancs enfronten el partit reforçats després d'imposar-se a la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra els del Cholo Simeone. La polèmica a Madrid recau ara en el fet de si finalment els matalassers faran o no el passadís d'un als blancs. A Carlo Ancelotti, tant li fa.
Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto.
Rodrigo arriba tocat al derbi i és el gran dubte pel partit d'avui.
I el Barça femení ja és a la final de la Supercopa d'Espanya després de golejar per 4-0 al Real Madrid.
Els gols eren obra de dues jugadores, Mariona Caldanté i Salma Parayuelo, que marcaven totes dues un doblet. A Patrick i Harrow li anul·laven un gol al minut 78 que hauria estat la maneta. El 5-0, Mariona, una de les protagonistes del maig. De fet, l'MVP feia aquesta valoració en acabar el partit.
Nosaltres el que volíem seguir demostrant com a cada partit és que seguim sent l'equip a batre, no? Que seguim estant un puntet per sobre. Crec que entrenem cada dia per partits així. No sé si són 12 o 13 clàssics en els que els hem guanyat tots. Òbviament se li ha de donar mèrit perquè és molt difícil, però crec que bueno, el resultat i el joc pues, parlen per si sols.
La mateixa Mariona, que també deixava anar aquest comentari sobre l'actitud de les jugadores del Madrid.
Muchas jugadoras del Madrid están más pendientes de pues de chocarnos, de dejar algún recadito más que no de jugar a fútbol y al final pues eso luego puede pasar. Te revisan la jugada, hay contacto en el área y bueno, deciden que es penalti.
Y a la otra banda de las banquetas, el entrenador del Madrid, Alberto Toril, veu el got mig ple.
Realmente lo hemos hecho bien. Sus goles no llegan por acciones como esa. Creo que hemos salido bastante bien de su presión, que es un poco su fuerte. Su primera línea de presión, si la salta, luego tiene más posibilidades de dominar. Incluso en las estadísticas, si va en las estadísticas, incluso hemos quitado el balón al Barça hoy. En porcentaje creo que tenemos 51 contra 49. Por lo tanto, es una gran victoria.
Les de Jonathan Giraldez, que ja saben qui serà el seu equip rival a la final de dissabte, el Llevant, que dimarts va aconseguir eliminar l'Atlètic de Madrid.
I en bàsquet, l'Uni Girona ja és a quarts de final de l'Eurocup femenina després d'imposar-se per 6-8 a 3-9 a l'Uni Girona a la tornada dels vuitens de final de l'Eurocup femenina.
Un partit en les que de Roberto Íñiguez dominaven en tot moment, al descans arribaven amb un marcador favorable de 37 a 19, les urgellenques no podien fer-hi res i tot un bon tercer quart tornaven a ser, en aquest cas, superades per les gironines a l'últim període, anotant un parcial de 21 a 8. 8. Verge era la màxima anotadora del partit, amb 13 punts, 2 rebots, 2 assistències. Recordem que l'Uni Girona ja es va imposar a l'anada per 68-52. Ara les catalanes s'hauran d'enfrontar a les vencedores del Gorzou Galatasaray, que es disputa avui a les 6 de la tarda. Les turques són favorites per superar l'eliminatòria en haver guanyat l'anada per 87-73.
I atenció també la penya que ha guanyat a la pista del London Lions per un ajustadíssim 80-82 i aconsegueix la seva desena victòria a l'Eurocup, la setena consecutiva.
Els de Carles Duran feien un gran primer quart anotant un parcial de 14-23. Al descans el resultat ja era de 30-41. Una bona reacció dels locals a la represa ajustava el resultat a les acaballes del partit quan els Lions arribaven a situar només 2 punts dels catalans a escassos minuts per la botzina final. Una cistella pro d'Andrés Feliz acabava certificant la victòria. Amb aquest resultat els badalonins són quarts classificats al grup A, en aquest cas empatats amb el London Lions mateix, ja que tots dos equips sumen 10 victòries i 5 derrotes en competició europea.
Canviant d'esport, anem cap al tenis. Carlos Alcaraz juga a aquesta hora la segona ronda contra Lorenzo Sonego. De moment, el murcià ha guanyat el primer set, però ha cedit el segon. Ho seguirem al llarg d'aquest matí. Per la seva banda, però, Novak Djokovic ja és a tercera ronda de l'Obert d'Austràlia després d'imposar-se en patiment, però al local Alexei Poprin per 6-3, 4-6, 7-6 i 6-3 en 3 hores i quart.
El número 43 del rànquing mundial posava contra les cordes el número 1 del món després de guanyar el segon set i està a punt d'imposar-se al tercer. Djokovic, que defensa títol a Austràlia i que ja s'ha dit més sets en aquestes dues rondes que els que va cedir en tot el campionat la temporada passada, es veurà als 16 de final amb l'argentí Tomàs Echeverri, 32 al rànquing mundial. Dels dos cops que s'han enfrontat amb anterioritat, Djokovic ha guanyat sempre.
I Paula Badosa segueix exhibint bon joc en el seu retorn a les pistes de tenis i ja és també a tercera ronda després de superar Anastasia Pavlyuchenkova.
Badosa, que guanyava per la via ràpida, 6-2, 6-3, confirmant les bones sensacions de la primera ronda del torneig. Ella mateixa es mostrava sorpresa i així ho expressava en declaracions a Eurosport.
Pues la verdad que muy contenta, creo que he jugado muy bien, no me lo esperaba jugar así ya tan pronto y después de tantos meses, pero la verdad que he jugado un nivel muy alto, así que muy contenta.
La tenista ja coneix la seva rival per obtenir el bitllet a 8ens. Serà la nord-americana Anisimova, que ha guanyat el seu match contra l'argentina Podoroska.
Tot plegat en un Open d'Austràlia que ha tingut polèmica per un canvi de normativa.
Sí, en aquest cas, després d'aquest primer torneig de la temporada, els espectadors ja podran moure's amb total llibertat per les graderies. Fins ara havien d'esperar-se a determinats moments del partit per poder-ho fer, per tal de no desconcentrar els tenistes. Doncs aquest canvi de reglamentació no ha agradat gens als esportistes, que ni sabien de la decisió fins a arribar a Austràlia. Es queixen que no se'ls ha informat i que no es prenen decisions conjuntament amb ells. Djokovic es va encarar ahir amb un aficionat a la graderia i cada vegada són més els tenistes que rebutgen la nova norma.
I si ahir, Pol, us explicàvem que al Rally Dakar ningú volia quedar primer, ningú, precisament per la prova d'avui, avui comença aquesta penúltima prova a etapa del Rally, l'onzena, i que pot decidir tota la qüestió.
La famosa etapa de les pedres que comentàvem ahir, també ahir Sainz patia a causa de 3 punxades de roda, però podia continuar, això sí, amb la consegüent retallada de temps del seu màxim rival, el francès Sebastián Loeb. Sainz perdia 16 minuts, però continua líder de la general. Qui sí que abandonava era a la Tillà.
Sorry, I don't want to jump again in this car.
Clar i contundent, no penso tornar a pujar al cotxe en aquesta edició del Dakar. Quan tothom pensava que ajudaria el seu company d'equip Loeb a aconseguir el Dakar, el qatarí renuncia a acabar molt enfadat pels problemes mecànics que tenia el seu vehicle, problemes que no semblen haver afectat Loeb. Nasser abandonava i buscarà ara el bitllet pels Jocs Olímpics de París 2024, atenció, en tir al plat, una disciplina en la que ja ha competit amb anterioritat Atlanta, Sydney, Atenes i Londres 2012, on fins i tot va guanyar la medalla de bronze. En motos, victòria per Ricky Brabec, que obre una distància considerable amb Branch a la general. Ara la distància entre tots dos és de quasi 11 minuts.
I després que et titulin en un tall, bye bye, hasta otro ratito, tot això m'encanta. En hoquei patins, el Barça jugarà la Copa Intercontinental a l'Argentina.
Que sí, diu hola, hola. En aquest cas, la notícia arriba després de la renúncia del finalista europeu al Balongo de Portugal. Els blaugranes són l'equip escollit per la Federació Internacional per ocupar la seva plaça i disputaran la competició entre els dies 16 i 18 de febrer a San Juan. Allà es veuran les cares i es diran hola, hola, el Porto, l'Unión Vecinal Trinidad, el Lomas de Rivadavia. Aquests últims dos equips argentins d'aconseguir portar el trofeu a casa seria el sisè intercontinental que lluirien les vitrines del Palau. L'últim el van aconseguir precisament contra el Porto la temporada 18-19.
Gairebé 3 minuts que passen de 3 quarts de 9 del matí. Pol, bye bye. Bye, hasta bye. Otro ratito.
Hasta otro ratito.
Anem a la cara bé.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Palma Giró, què tal? Bon dia de nou.
Hola, hola.
Què ens portes avui a la Carabé?
Doncs mira, després d'anys i anys d'investigació, per fi podem dir que s'ha aconseguit desxifrar un missatge encriptat que, atenció, estava amagat en una butxaca secreta d'un vestit del segle XIX, de l'època victoriana.
Com d'aquí?
Déu-n'hi-do, amb el titular, comencem forts.
Què deia això? I love you.
No, ara ho descobrirem entre match. Tots. Ai, vai, hasta otro ratito.
Ara.
Bàsicament. Bé, no, aquest missatge sí que ha fet anar de corcoll als investigadors, com us podeu imaginar. Jo ara us ho explicaré tot, però abans posem una mica d'atenció.
Va.
Farem un joc. Joan, no miris el guió. Sisplau.
Ja el miro jo.
No, ningú, que ningú miri guions.
Va.
Mireu a mi. Jo us dono quatre opcions perquè sou quatre persones.
Wow.
Heu vist quines matemàtiques?
Wow.
Llavors...
De lletres, eh?
Sí, totalment, val. Es nota, eh? El que heu de fer és intentar esbrinar abans d'hora quin tipus de missatge amagava aquest
m'agrada.
Wow.
Primera opció. Els missatges encriptats que estaven amagats en aquest vestit del segle XIX
sí.
Eren una carta d'amor.
Compte aquí. Jo vull que sigui aquesta.
Segona opció, encara no les has escoltat totes.
A veure.
Els missatges encriptats que estaven amagats eren informes meteorològics.
Bona aquesta. Dels antepassats de Miralles.
Jordi Miralles, sí. Es deia Jordi Mirallum.
Jordi Mirallum.
Vinga, tercera opció. Els missatges encriptats que estaven amagats eren les mides d'aquest vestit.
Com que no fos l'etiqueta, no es pot planxar.
Usava Zara Home.
Zara Homum.
Zara Home.
100% cotton.
I quarta opció, els missatges encriptats que estaven amagats eren una llista de la compra d'aquella
època. Ah, no, canvio, vull que sigui aquesta.
Caprabum.
Comencem. Rafael, quina és la teva opció?
Jo... escoltades totes, vull que sigui la quarta, la de la llista de la compra, seria fantàstic.
No, vull no, has de decidir-ne.
Però diré que és la primera.
Cartes d'amor, eh?
Cartes d'amor.
Senzilles i tendres.
Ara.
Tries.
Jo opto per l'opció de les mides del vestit.
D'acord. Núria Ros.
Cartes d'amor.
Cartes d'amor.
Quina era la segona?
La segona eren informes meteorològics.
Em quedo amb aquesta perquè és la més rara. Jo vaig contra.
Ara ningú l'ha encertat.
Pugem?
Atenció, eh?
Només falta Carlos Sobera, que ens estudi.
Pol Corredeira!
Bravo!
Forma!
Bravo! El mapa del temps amb les isobares,
eh? És la més estranya, has dit, eh?
Isobares. És raríssim, sí o no?
En Pol també era de lletres, però tirava d'aquella de dir aquesta no, perquè és massa fàcil, totes les opcions són correctes. Anteriors.
Clar.
Faltava la de totes són correctes.
Sí, hi havia satèl·lits, com ho feien, allò?
Ara us explico, no patiu, era per posar una mica d'atenció, per jugar abans d'hora, perquè si no, no esteu atents, els oients igual. Llavors, us poso un context. El paper, aquest paper el va descobrir un col·leccionista canadenc que va... No, el paper... el va descobrir una col·leccionista que va comprar aquest vestit d'època, de l'època victoriana. Llavors, doncs, se'l devia provar, o jo què sé què devia fer. Va començar a investigar i va veure que hi havia una butxaca secreta i va treure dos papers arrugats. I en aquests papers s'hi podia llegir, atenció...
Poques rentadores a provar sí, aquest vestit.
Sí, però estava en una butxaca secreta, potser era no sé, no
igual els papers estaven mullats, allò, saps?
Sí, no, però es podia llegir, perquè deia... I, de fet, he vist una foto... clar, les paraules eren... Calgary, Cuba, Anguard, Confute, Duck, Fagan, Egypt... I un altre missatge que deia... Group, Wrongful, Hack, Duck, Fagan, Age.
És un conjuro de Harry Potter, eh?
Sí, eh? Una mica.
Una mica sí.
Això vol dir que plourà?
Eh? Perdó. Anat a riure de que fumés 20 tocades al dia.
He entès dues vegades, Duck?
Sí. És una cosa que, evidentment, doncs, no té relació, no té sentit. Són paraules que molts n'hem escoltat. Potser Calgary, a mi em sona de Calgary 88, d'Antònia Font. En aquella època encara no existia Antònia Font, llavors ja estava descartat. Clar. Què va passar? Doncs que els investigadors van començar a posar-hi fil a l'agulla i un investigador canadenc... Atenció!
Tira la butxaca secreta.
Ai, sí. Un investigador canadenc es va llegir la xifra de 170 llibres per aconseguir desxifrar aquests missatges.
Uau, quant de temps lliure, eh?
Clar, llavors no anava ben encaminat fins que va arribar al punt que va començar a investigar sobre l'era del telègraf. I aquí tot va començar... Aquí va començar la llum a la foscor, perquè resulta que es va topar amb uns codis meteorològics que s'utilitzaven en aquella època, fa molts i molts anys, i pum, resulta que els codis meteorològics de l'època eren missatges codificats. I per què codificats? Doncs perquè sortien més baratos, l'economia. Com que estaven codificats, per exemple, una paraula potser volia dir avui fa una temperatura de 16 graus i la humitat és de no sé quan.
Ah, però és que no va ser peles,
I clar, com que el telègraf doncs, es pagava, doncs ho feien amb codis. Clar, ja us podeu imaginar l'entusiasme de
Podem fer la crònica de demà del Mirall, és així?
Així.
I vinga, amb paraules clau i que... fred,
cadascú,
vent,
exacte.
Girona...
Sí.
Així, com...
Però que no tinguin res a veure, en la realitat.
Clar, no.
O sigui, que sigui cadira.
Saps?
Que surti d'ells i dir cadira.
És bèstia. I l'investigador va descobrir que aquests informes meteorològics dataven d'un tal 27 de maig de 1888. O sigui, ha plogut molt des de llavors, mai més ben dit. I Bismarck feia referència a l'estació meteorològica perquè en aquests missatges encriptats també s'hi especificava l'estació meteorològica.
Fixa't.
Què us ha semblat?
Però 27 de maig del 88 sabem si plovia almenys o no? O què?
Ni idea.
No sabem això, eh?
Truquem en Jordi Miralles i que ho investigui. Que es llegeixi 170 llibres, a veure si ho acaba trobant.
De totes maneres, jo crec que l'investigador aquest dels 177 llibres buscava una cosa, saps què vull dir?
Sí.
Molt impactant, un mapa del tesoro.
Sí.
I de sobte, mira, bueno, parcialment nublado. Vale. O sigui, tota la vida, saps? Llegint llibres per desxifrar parcialment nublado.
T'imagines que hagués dit dia rúfol?
Clar. Compte que això crearà molts fils a Twitter.
Sí, home, i a forocotxes.
I a forocotxes.
Som-hi.
Anem a la gravena. Més cosetes.
Molts ànims.
Més cosetes. Vinga, va. Ara es porta una notícia que a mi em toca molt i molt i molt i molt de prop, mai més ben dit, perquè ha passat, i quan dic literalment, és literalment al costat de casa dels meus avis. Oh. D'acord? És una notícia que passa als jutjats de Ripoll i els meus avis viuen a l'edifici del costat. Val. Llavors...
Més dades. Quin pis?
No direm més coses. Si us sembla bé...
Conviden a berenar.
Sí, a Ripoll són bona gent, aquí sempre. Aquí sempre.
Amb la Sílvia Urriols.
Aquesta no sé si està... Bé, posarem una mica d'atenció com abans, que si no esteu despistats.
Més tensió?
Sí.
Estimes a te passa.
Molt tensionats, eh?
Sí, no tornis a mirar el guió. Gira el guió, ja, d'una vegada. Sense guió, Joan.
Dóna-me-la a mi.
Quan sigui la de la música, t'ho dic.
Després d'aquesta caravana, necessito un massatge.
També.
Una tensió, escolta.
Tranquil, queda't a escoltar la caravana.
Ara.
És que estem...
Sense parlar-ho, molt bé, això.
No, escolto la caravana.
Bueno, si no tindríem un problema.
A força, saps?
Vinga, va, titular. El jutjat de Ripoll es queda inoperatiu durant 4 dies per culpa de... Primera opció, n'hi ha 4 com abans, perquè s'ho hem d'esbrinar nosaltres.
Però què és això?
Periodisme d'investigació.
Avui m'he despertat molt creativ, ara veureu les opcions. Primera opció.
Va.
El jutjat de Ripoll es queda inoperatiu durant 4 dies per culpa d'una allau de papers que va tirar un home molt emprenyat des de fora.
Oh, excel·lent, aquesta, eh?
Arriba amb un tràiler i fot allà...
Això ja... T'ho imagines, el titular és aquest. Opció número 2. El jutjat de Ripoll es queda inoperatiu durant 4 dies per culpa de... unes diarrees d'uns coloms ripollesos que impedien l'entrada de les persones a no ser que volguessin acabar com la camisa d'en Joan el dia que ens fèiem la foto, que pels qui no ho sapigueu, doncs era una camisa cagada.
Oh, atenció!
Jo ho tinc clar.
Què vol dir una camisa cagada?
Se't va cagar un colom a la camisa, no passa res.
Una mica sí. Una mica
opció
sí.
Número 3. Els jutjats de Ripoll es queden inoperatius durant 4 dies per culpa d'unes rates que van rossegar la fibra òptica.
També m'agrada.
Rates... la teta.
I l'última opció és que els jutjats de Ripoll es van quedar inoperatius per culpa del tòner de les dues impressores, perquè es va acabar la vegada i l'empresa que els fabricava estava en vaga i no va arribar fins al cap de 4 dies.
Uau, és molt bona, també.
Sí, és que m'agraden totes.
Jo ho tinc clar.
Vinga, Núria Ros.
Coloms.
Coloms.
Sí.
Jo em pujo al barco dels coloms.
Dels coloms.
Sens dubte.
Coloms.
No sé per què.
Jo opto pel funcionariat i el tòner.
Rafael?
Jo... la primera no. Va, jo vaig... tiro de ratetes.
Rafael Sanahuja!
Excel·lent!
Gràcies.
Entre les ratetes s'entenen.
Clar,
No, bèstia, això. Resulta que van entrar un grup de rosegadors.
Ah, home, estem parlant de rates, no?
Sí. Jo t'he entès, Núria.
És que jo tinc fòbia a les rates.
Has notat que jo no he reaccionat? Perquè estic acostumat als insults en aquest programa.
Home, ni que la Núria t'insultés cada dia.
No és veritat, Rafa. No és veritat.
Amb lo bé que es porta amb tu l'equip.
Ets víctima. Què anava a dir? Això, que els rosegadors... val? Van començar a anar per sota de l'edifici, no sé on hi ha la fibra òptica, no hi entenc d'aquestes coses, però resulta que es van menjar el cablejat de la fibra òptica. Ara no patiu, que els jutjats ja tornen a funcionar i que els rosegadors no han arribat a casa els meus avis.
Vinga, va, anem a la música.
Sí, som-hi. Això és música coreana, K-pop, que coneixem aquest estil, sí. K-pop, d'un artista que es diu Jeong Dong-won, però la gent el coneix com a GDU, JDU, un nom artístic. Uh-huh. Aquesta cançó es diu Who I Am, i us la porto perquè, atenció, s'ha gravat a un lloc de Catalunya, llavors, molt ràpid, per províncies, quina província creieu que ha sigut?
Hi ha quatre opcions.
Quatre opcions.
Clar, va de quatre
Barcelona
opcions,
no és, ja us ho dic ara.
No, la una província...
Tot es fa Girona, ara.
Jo dic el Segrià.
En Joan l'endivinarà, és que... És un lloc que sempre et queixes on no hi passa res, i avui et porto...
Tarragona.
Ara estic entre dos, Anna, anava a dir entre Tarragona i Lleida.
Lleida. Clar. Això s'ha gravat al Museu del Trepat.
A Lleida
o Tarragona? Sí, no, s'ha gravat a la província de Lleida, Museu del Trepat de Tàrrega.
D'acord?
És un museu que no és la primera vegada que ha sigut l'escenari d'un videoclip, també va passar amb La Casa de Papel, i ara, doncs, fa d'escenari d'aquest videoclip coreà.
Veus tu, Lleida?
Excel·lent.
I sona molt bé la cançó, tot sigui.
Sí? L'escoltem, doncs?
Sí.
Vinga, va, som-hi. Gràcies.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines...